L'audiovisual.
Amigues i amics del cinema i de la música, benvingudes i benvinguts a un altre programa on dedicarem una hora de Catalunya Ràdio per fer el seguiment d'aquesta corporació de mestres de les bandes sonores que ens acompanyen tota la temporada, és a dir, Waxman, Herman, Goldsmith, Horner, en aquest ordre, del més antic al més modern. Mentre sona aquesta petita delícia musical creada per Lawrence Rosenthal, així com a obertura del programa, Diego Monroy, resulta que aquest compositor, que va ser un dels mestres músics de Detroit, per cert, a punt de fer 98 anys, és viu encara, que dels mestres que més es van avançar i aventurar en terrenys amb els inharmònics i amb una música progressista interessant, com per exemple el Milagro de Anna Sullivan, encara que després ja amb Beckett van adoptar formes una mica més clàssiques, per entendre'ns, amb The Comedians, que va ser finalista a l'Oscar un parell de vegades i que aquí va jugar a fer música estil Albéniz i Granados. Per què? Esto que esteu sentint, pugeu una mica el volum perquè es vagi reconeixent una mica tot. Efectivament, va ser l'episodi d'espionatge rodat a Barcelona a un dels capítols d'aquelles aventures del jove Indiana Jones, interpretat per Sean Patrick Flannery. Era l'any 1992, en un episodi que es titulava Barcelona, May 1917, mes de maig del 1917. Aquest tema, precisament, el va titular Boulevards de Barcelona. Podria ser el Passeig de Gràcia, entenc jo perfectament. I a mi una trobada entre Picasso i Diaghilev a la ciutat, que això ja no és veritat, perquè va ser més aviat a París que es van conèixer i es van relacionar. Doncs bé, això ens serveix una mica d'introducció, com fem sempre, amb músics posteriors als mestres o contemporanis dels mestres que ens acompanyen, que els admiren i dels quals han recollit moltíssima música. Per tant, preparats per Franz Waxman, que serà el primer que ja ens cita el 1954 de la mà de Delmer Davis amb una pel·lícula que es diu, i el títol ho diu tot, Demetrius i els gladiadors. És la segona part de La túnica sagrada, la primera pel·lícula que es va fer en CinemaScope. Tot passava doncs a la Fox encara, i la música que va fer Franz Waxman havia de recollir alguns leitmotifs d'Alfred Newman per la pel·lícula original, perquè en certa manera s'havien de complementar i completar les dues. No? La història, a més, continua exactament on era, no? Calígula segueix intentant posseir la túnica de Jesucrist, que diuen que fa miracles, i l'esclau cristià, interpretat per Víctor Mature, intenta sobreviure com cristià que és a les persecucions que hi ha en aquella època. Doncs bé, Susan Hayward surfent de Marcelina, Debra Paget, Michael Rennie, Anne Bancroft de joveníssima, és el típic producte d'una època en què la moda del pep de l'exaltació del color, de la pantalla gran i dels èxits musicals de Miklos Rozsa, el Quo Vadis, arribarà després Ben-Hur, etcètera, etcètera, van crear tota una mena de gènere per se musical característic que adopta Waxman sense cap preocupació. Els cors us ho diran tot, només comenci el primer fragment, perquè volen indicar aquesta mena de visió des de la música de la glòria celestial que els hi espera als personatges, no? Danses amb temptacions paganes en escenes de palau, evidentment, contrastos musicals, on Waxman, aquí sí, es permet de tant en tant fer una relectura de l'harmonia a partir de disharmònics i viceversa, no? Per tant, no és precisament una de les bandes sonores on trobem un Waxman lliure fent la música que més li agrada, sinó al servei de... Però, en tot cas, és un capítol important també de la seva trajectòria per l'èxit que va tenir el film, i la sentirem, aquesta música de Waxman, dirigida per ell mateix amb orquestracions d'Edward B. Powell, amb la direcció coral de Ken Darby i una suite que inclou El preludi, Nit al Palau, Marcelina i Demetrius, Temple d'Isis i Glòria. Preparats per Waxman, Demetri i els gladiadors.
Thank you.
Doncs després d'aquest Demetri i els gladiadors, sentirem un moment més de Franz Waxman. Només seran 5 minuts, però per mi molt més interessants i podríem dir simpàtics. I és que succeeix una cosa molt curiosa en el programa d'avui. És el relleu a la carrera de Hitchcock, en certa manera, que es produeix d'un compositor a un altre. En Franz Waxman, Hitchcock havia treballat, recordeu, les bandes sonores les vam posar de Rebecca, de Sospita, etcètera, etcètera, no? Ara ja ha començat a treballar amb Werner Herzmann, i han fet ja, i hem sentit dues partitures, i en aquest moment coincideix el mateix any que li fa l'última Franz Waxman, i immediatament vindrà ja Werner Herzmann a fer la tercera, i la sentirem les dues, una darrere l'altra, per tant és bonic. La veritat és que la Finestra Indiscreta, que és la pel·lícula Rear Window, no té gaire música, de fet té poquíssima, es basa en els sons del pati de veïns de l'Eixample, per entendre'ns, que té lloc l'acció amb James Stewart vigilant amb els prismàtics, és Kelly apareixent allà ben vestida tota l'estona, i un crim que s'ha de identificar i descobrir. La música només funciona en la pel·lícula el 90% del temps perquè hi ha una font musical. És a dir, perquè toquen el piano en un pis, perquè hi ha una ballarina que té un disc posat en el seu, etc, etc. Només el tema de Lisa, que és el tema que interpreta Grace Kelly, és l'únic que sona perquè sí. És a dir, apareix la música d'on sigui, però l'acompanya quan fa les seves aparicions. I Waxman va ser l'encarregat de fer aquesta música, sobretot amb un fons jazzístic molt interessant, molt dels Bernstein, per entendre'ns, en el seu moment. Gaudiu-la i penseu, això sí, que per última vegada en el capítol Franz Waxman apareix un film de Hitchcock, però prepareu-vos perquè a partir d'ara, en el capítol Herzmann, n'hi apareixeran de molts i dels millors. Thank you. Bonic, bonic, aquest Franz Oxman, molt línia, David Raxin, Laura, etc, etc. Doncs ara fem el canvi de músic en un mateix director. No han passat 2 anys després de fer La finestra indiscreta i arriba The Wrong Man, Falso culpable, una pel·lícula de Fred Hitchcock de les menys conegudes de la seva carrera. El títol sona, però molt poca gent la recorda o l'ha vista, no? Era la història real de Manny Balestrero. Era un músic de Nova York que tocava el contrabaix en l'orquestra d'un club de ball que va ser identificat per error com culpable d'un assassinat i va ser empresonat i es va passar molt de temps fins que en un judici van arribar a la conclusió d'això, de que no era el culpable i va poder tornar a casa. Realment són aquells casos en què et desfan la vida i tot perquè semblava que eres tu. Doncs aquesta és la història que interpreta Henry Fonda en una de les seves meravelloses i sòbries interpretacions, acompanyat d'una de les actrius que Hitchcock aprofitava en aquella època, Vera Miles, que és viva, per cert, encara. I és la tercera col·laboració amb Bernard Herrmann fent la música, que de cap de les maneres es podia permetre el luxe de fer una música, per entendre'ls, brillant. Tot i que el primer que escoltareu ho és, perquè és una actuació, la títols de crèdit de la pel·lícula, la primera escena, té lloc en el club on Manny Balestrero toca el contrabaix i estan de juerga, estan de festa i, per tant, la música, que és més aviat sud-americana, tropical, per entendre'ns, molt, molt, molt d'aquella època, doncs acompanya, i és creació de Herrmann, molt bé a les imatges. Però a partir del moment en què és empresonat, el personatge entra en un estat depressiu total i absolut, i la música l'agafa del braç i no l'abandona en cap dels moments, és a dir, penetra absolutament el seu subconscient. La flauta que sentireu és Manny Balestrero. I la veritat és que s'obre pas com pot a través d'un joc amb les fustes, admirable, sempre jugava molt bé amb les fustes Bernard Herrmann, que el que fan és precisament com, diguem, ocupar tot l'espai que poden. La flauta sí que destaca, perquè, clar, el seu so immediatament té una personalitat immediata, no? Però és com una flauta empresonada. És una flauta empresonada per música enmig de la pel·lícula, no? Al final hi ha un alliberament perquè la història acaba bé, però tant acaba bé com no, perquè realment el personatge ja està tocat de per vida. O sigui que tens aquesta suite, no és molt llarga perquè al final tampoc és que hi hagués molta música, dominava la sobrietat, per entendre'ns, amb el pròleg musical, aquest brillant que us he dit, els títols de crèdit, per tant, i Sanatori i final del film. La música de Bernard Herrmann la va dirigir ell mateix.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. I ara, Jerry Goldsmith, 1979. Molt aviat sentirem la música que va fer per la primera versió cinematogràfica de Star Trek. Per tant, música per la nau Enterprise. Però és que abans, molt poc abans, va fer la música per a una altra nau que també va fer història absolutament. La Nostromo. Aquella Nostromo que ocupaven Dallas, és a dir, Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Yaphet Kotto, Ian Holm, Harry Dean Stanton, John Hart i un gat que es deia Sean C. Doncs bé, estem parlant d'H.R. Giger i Alien, evidentment, de Carlo Rambaldi i Alien. Evidentment. I Dan O'Bannon i Walter Hill. Al final no saps ben bé on hi rau tot el mèrit d'aquesta pel·lícula, a més de Ridley Scott com a director de la mateixa. Tothom va fer un treball monumental imponent. És una pel·lícula de referència absoluta i manté avui dia absolutament tots aquests valors. La veritat és que dona gust tornar-la a veure i pensar que encara estaria bé que sortís un Alien diferent, evidentment, però una pel·lícula com Alien que ens tornés a tergiversar, a canviar absolutament, a modificar els costums d'espectadors cinematogràfics que tenim. La banda sonora de Jerry Goldsmith, amb una autoritat absoluta, amb uns entramats concertants violents, descarnats, oposats, per cert, a unes meditacions musicals molt específiques, literalment nocturnes, literalment de l'espai nocturn exterior, amb capítols sencers que defineixen a la perfecció la fascinació, però també el terror davant de l'univers infinit, per entendre'ns, amb uns efectes d'ecos que ja havia fet servir anteriorment, recordem Patton, aquells ecos llunyans que arriben d'alguns instruments que venen directament del més enllà, amb efectes electrònics que jo diria que faran distorsions directes sobre el so de cadascun dels instruments que estem escoltant, un treball d'orquestració molt potent i molt interessant. Ens demostren que el mestre del planeta, dels simis, molts anys després continuava disposat a demostrar que el seu no era l'extremisme, sinó realment la música contemporània, en tots els sentits. I en aquest sentit, Alien va guanyar moltíssim gràcies a ell. Per descomptat, és una música que ara l'escoltes i t'ho aboca. Si l'escoltéssim sense haver vist la pel·lícula, potser molta gent diria, pobre, però aquest soroll, què és aquest soroll? Però, esclar, és la música al servei de la pel·lícula i funciona de conya. També aquí la disfrutarem, interpretada per la National Philharmonic Orchestra, dirigida no per ell, com era sempre, el que tenia altres compromisos, sinó per el germà d'Alfred Newman, que abans mencionàvem, de la família dels Newman clàssica, Lionel, amb orquestracions, això sí, de l'amic i company Arthur Morton. Tampoc farem una suite molt llarga, prou com per identificar perfectament el film i els seus valors musicals. La suite inclou el tema principal, el tema de la irrupció, el cara a cara i els crèdits finals. Un Alien, per cert, que la segona part no va comptar amb Jerry Goldsmith. Va comptar amb James Horner, de qui ja vam sentir precisament el treball que va fer acompanyant a Ripley en la segona part de les seves aventures. Molt bona música, doncs, de la mateixa manera, per cert, que el va substituir a Jerry Goldsmith, Star Trek, que va fer la primera, i ell va fer la segona, i etc. Per tant, és una interrelació curiosíssima la d'aquests dos compositors aquí, ara per això no la veurem per enlloc, perquè la banda sonora de Searching for Bobby Fischer, de James Horner, En busca de Bobby Fischer, un film del 1993, dirigit per Stephen Sillian, només va dirigir tres films, era un guionista, és un guionista molt, molt famós i molt bo. El treball més conegut és el guió de la llista de Schindler, en la seva carrera, amb uns actors, ell noi, Max Poberang i els altres, doncs, Ben Kingsley, Joe Mantella, etc. Bé, no? L'interessant és el nen. Max Poberang havia de ser un actor nen prodigi, interpretant un nen prodigi que juga a escacs. I va acabar la seva carrera exactament com va decidir acabar-la aquest nen prodigi que juga a escacs, perquè està basada en un fet real. Era un noi de Nova York que triomfava en la plaça on a Washington Square juguen escacs a l'aire lliure la gent, i allà el van impulsar a convertir-se en un campió mundial, nen petit, i que estava a punt de ser qui enderroqués el mite de Fischer, precisament. Però no puc fer un spoiler de quina és la decisió que pren a la darrera partida aquest nen, us ho podeu imaginar, potser, perquè per Horner va ser l'oportunitat, precisament, de definir una innocència, atacant a la línia de flotació de les emocions, evidentment, amb una selecció clavada de cor de fusta i, sobretot, els fugats musicals, no? Amb uns subratllats molt característics de piano del compositor, ja anirem sentint alguns, piano que jo dic piano rêve, és a dir, piano somiat, per explicar aquesta història d'autosuperació on els pares i la societat estan a punt de fer fracassar precisament la teva llibertat. És una música tan misericordament vella que potser ho és fins i tot massa. Però amb ella us deixem per acabar el programa d'avui. Música de James Horner, dirigida per ell mateix amb orquestracions de Thomas Passatieri, i una suite que inclou els títols de crèdit, La Torre, epíleg i crèdits finals de Searching for Bobby Fischer, En busca de Bobby Fischer.